L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 20 de setembre, destacarem... L'Audiència de Tarragona condemna a 12 anys de presó Francisco D.R. per haver mort a cops un home en un habitatge abandonat d'Alcanar. Esquerra Republicana d'Amposta vol un pacte polític per estalviar despeses a l'Ajuntament Ampostí. Unitat Planera denuncia davant Governació que el govern de Convergència i Unió només ha convocat un ple ordinari durant aquest mandat. Amposta ja és ciutat universitària de referència en l'àmbit esportiu. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que Esquerra Republicana d'Amposta presentarà en el ple del dilluns una moció destinada a establir un diàleg amb l'equip de govern municipal de Convergència i Unió i la resta de formacions polítiques representades al consistori per tal de reduir la despesa de l'Ajuntament. Manel Ramon.
Doncs una reducció que ha de reflexar-se en els propers pressupostos. Jesús Auré ha recordat que hi ha diferents capítols on es pot estalviar, com el consum elèctric, telefònic, la reducció del 7% dels sous dels regidors de l'equip de govern o el 50% de les gratificacions a funcionaris, així com reduir els costos de lloguer que té l'Ajuntament o fer la revista Amposta trimestral. Auré ha manifestat la necessitat de reduir despeses per evitar pujar impostos en un moment en què moltes famílies es troben en una situació econòmica força delicada. Escoltem el responsable d'Esquerra Republicana de Catalunya, Amposta.
Esquerra d'Amposta presentarà al proper una moció que té com a finalitat establir les bases d'un pla de reducció de la despesa pública. Nosaltres, a l'últim debat del ple, en el qual es va produir els pressupostos del 2012, ja vam alertar que consideràvem que hi havia molt de camí per recórrer en aquest àmbit. Per tant, el que fem és anticipar-nos i dir-li a l'equip de govern que el que volem és participar d'un diàleg per intentar reduir aquesta despesa. I la moció planteja una sèrie de qüestions que podem entrar o no, però no són una exigència. A nosaltres el que ens interessa, sobretot, és arribar a un consens polític i aprovar totes les forces polítiques els pressupostos del proper 2013. Per què? Perquè considerem que hi ha moltes famílies que estan patint les conseqüències de la crisi. Hi ha moltes famílies que cada vegada tenen més dificultats per arribar a final de mes. I el que no podem fer és com en els pressupostos anteriors de l'any passat, en el qual se va augmentar la contribució, les taxes de llar d'infants, les taxes de la zona blava. Creiem que hem de posar fre a l'increment de les taxes i dels impostos.
Auré s'ha mostrat segur que en molts temes es podrà arribar a un acord amb l'equip de govern, tot i que hi ha decisions, diu, econòmiques de marcat calat polític que tindran solucions més dificultoses.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Unitat Planera denuncia davant Governació que el govern de Convergència i Unió només ha convocat un ple ordinari durant aquest mandat. El portaveu del grup a l'Ajuntament de Santa Bàrbara assenyala que aquesta pràctica atempta contra la qualitat democràtica i dificulta la tasca de control de l'oposició. D'altra banda, Unitat Planera insta al govern perquè els seus membres es retallin no menys d'un 50% del sou. Josep Roig.
Doncs el grup municipal d'Unitat Planera, recordem que Unitat Planera és la coalició formada pel PSC i Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara, han presentat finalment una denúncia al Departament de Governació de la Generalitat després de que el govern municipal de Convergència i Unió només hagi convocat un sol ple ordinari des de l'inici de l'actual mandat, concretament l'octubre passat. Ho explicava el portaveu d'Unitat Planera, Marc Marc.
Bé, és que hem tingut que al final fer una queixa formal davant del Departament de Governació perquè considerem que ja és molt greu que haguéssim passat més de 10 mesos des de l'últim ple ordinari. El 26 d'octubre del 2011, és a dir, imagina't el temps que ha passat abans d'un ple ordinari.
En la seva queixa, Unitat Planera expressa que, des de l'octubre passat, totes les convocatòries han estat extraordinàries, amb el consegüent prejudici pel que fa a la tasca de control de l'oposició, ja que, a més, el govern no ha acceptat incloure en aquestes sessions l'apartat de control al govern, o sigui, els corresponents precs i preguntes. Segons explica Unitat Planera en la mateixa nota, es dona la circumstància que, a més, que com que no hi ha plens ordinaris, encara no els han respost a les preguntes que els van fer al ple de l'octubre de l'any passat, assenyalava el mateix Marc Márquez, mostrava la seva indignació perquè considera un atemptat a la qualitat democràtica al municipi.
Tu pots fer una pregunta i després del següent ple, que nosaltres també ens hem queixat moltes vegades, que si fas una pregunta i fins a després de dos mesos no et contesten que és el següent ple. Ara tenim la curiositat en que el pròxim ple ordinari que tindrem, que no sabem encara quan serà, ens contestaran preguntes de l'any passat. Imagina la diferència que hi ha. En canvi, els extraordinaris no accepten cap pregunta ni contestació.
Després de que el govern hagi desoït totes aquestes demandes del grup per establir la normalitat de les convocatòries dels plens ordinaris, que com a mínim s'haurien de fer cada tres mesos, Unitat Planera assenyala que s'ha vist obligada a fer una protesta oficial confiant en que des de Governació es cridi a l'ordre a l'alcalde i al seu govern. En la mateixa nota informativa, Unitat Planera diu que es dona la circumstància que, a més, la ràdio municipal només emet els plens ordinaris. Els temes importants es debaten en els pocs extraordinaris que es fan, que no s'emeten per la ràdio, i no entenem quins són els motius, expliquen en aquesta nota. En aquesta mateixa nota informativa, que per cert es troba publicada a la pàgina web del PSC de Santa Bàrbara, els membres d'Unitat Planera insten al govern i diuen que continuaran fent-ho per a que els seus membres es retallen no menys d'un 50% del sou, atès que cal adequar-lo a la feina feta. Com el mateix alcalde va dir, no es fan plens perquè no hi ha pràcticament temes a tractar ni obres a fer, i per tant cal ser conseqüents també amb el sou a percebre, acaben dient.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que l'Audiència de Tarragona condemna a 12 anys de presó Francisco D.R. per haver mort a cops un home en un habitatge abandonat d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui també de crònica judicial relacionada amb el món dels successos i ho fem referint-nos a una informació que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual 12 anys i mig de presó són els que s'han imposat de pena a Francisco D.R. a càrrec de l'Audiència de Tarragona després que un tribunal popular el declarés culpable d'un crim ocorregut a Alcanar. La pena és per un delicte d'assassinat. S'han tingut en compte les atenuants d'embriaguesa i de confessió. Tanmateix, durant 20 anys, aquest individu no podrà anar al nostre municipi, no podrà, per tant, apropar-se al terme municipal d'Alcanar. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la mare de la víctima amb 20.000 euros, la vídua amb 40.000 i cadascun dels fills amb la mateixa quantitat. La sentència, dictada per la secció quarta, recull que l'acusat, des de l'abril de l'any 2008 fins al maig del 2010, va conviure amb la seva núvia i la mare d'aquesta en un habitatge situat al número 14 del carrer Nou del nostre municipi. Un habitatge que van haver d'abandonar. Tot i això, l'ara condemnat va tornar-hi a residir junt amb diverses persones més, però en este cas amb caràcter il·legal, ocupant-lo. La víctima, M.S., de 44 anys d'edat, el març del 2011 estava utilitzant l'habitatge esmentat per viure-hi. Quan l'acusat es va assabentar, li va dir que no podia residir en aquella casa, ja que era propietat de la seva núvia i de la seva sogra. El 22 de març de l'any passat, a la nit, la víctima estava a la casa d'aquest carrer, del carrer Nou d'Alcanar, i l'acusat, després de tancar diversos bars de la població, va fer cap a l'habitatge en qüestió. Allà es va trobar amb la víctima, a la qual va copejar amb gran intensitat a diferents parts del cos, amb els punys, puntades i d'altres objectes. L'acusat va ser detingut pels Mossos d'Esquadra 6 dies després. En les dues declaracions fetes davant el jutge instructor, el processat va confessar la seva participació en els fets. Per al magistrat de la sala, va quedar demostrat l'acarnissament de l'acusat vers la víctima a causa de la gran quantitat de ferides que presentava el ciutadà romanès mort per tot el cos. I és que el condemnat va copejar diverses vegades sobre una mateixa part del cos la víctima. Totes les lesions que presentava el cadàver van ser fetes en vida. És per això que va patir dolor per tots i cadascun dels cops que l'agressor li va propinar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que ahir va tenir lloc a Amposta l'obertura oficial del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que s'imparteix des d'aquest curs a la capital del Montsià. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, ho avançàvem ahir. Ahir va ser un dia històric per a la ciutat d'Amposta, ja que la capital del Montsià és ja ciutat universitària. Ahir s'obria oficialment el curs de grau de Ciències i Activitat Física i de l'Esport, el que s'anomena CAFE, que s'impartirà a l'Escola Universitària de Salut i d'Esports, que tindrà doncs, la seva seu, de moment, a la residència d'esportistes d'Amposta i que estarà escrita a la Universitat Rovira i Virgili. L'acte fou presidit pel secretari d'Esport de la Generalitat, Ivan Tibau, i també per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, així com pels responsables d'EUSES i també responsables de la Universitat Rovira i Virgili. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, qualificava aquesta jornada d'ahir, com dèiem, d'històrica. L'escoltem.
Sí, és cert, avui, ho han comentat abans, és un dia important. Jo diria que podem dir perfectament que és un dia històric per la ciutat d'Amposta perquè avui comencem estudis universitaris a la nostra ciutat, concretament l'estudi universitari de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a través d'EUSES, que és l'Escola Universitària de Salut i Esport, una escola universitària que té una llarga trajectòria i un gran prestigi a nivell de les Terres de Girona. No en va allà, ja fa molts anys que estan fent aquests estudis de Ciència d'Activitat Física i l'Esport, també de fisioteràpia, i per tant avui iniciem aquest primer curs. Inicialment, tot i pendent encara del resultat d'exàmens que s'han fet al mes de setembre, al primer curs ja tenim garantits uns 30 alumnes, la qual cosa és una molt bona notícia, ho estàvem comentant ara. El cert és que quan arribéssim al tercer curs, són 4 cursos, comportaria que perfectament aquí a Amposta tindríem al voltant de 100 estudiants.
Sense dubte, un dia important. També així ho qualificava Ivan Tibau, que és el secretari general de l'Esport de la Generalitat. Es felicitava per la concreció d'aquesta nova oferta universitària al voltant de l'esport i a través de la col·laboració pública o privada entre la Universitat Rovira i Virgili i EUSES. Escoltem el secretari general de l'Esport.
És una grandíssima notícia el que està succeint ara i avui fem la inauguració del curs inaugural, perquè realment ha sigut un treball de que fa temps que sona, no? Que fa temps que sona, que podia haver-hi un NEF a Terres de l'Ebre i finalment això no s'acaba de realitzar, no? Els moments que vam viure els últims 2 anys han fet variar el model, la proposta de tenir estudis universitaris a Terres de l'Ebre, però finalment amb una col·laboració pública o privada hem aconseguit que finalment doncs, aquests estudis tiren endavant. Crec que hem d'estar molt contents per la fita aconseguida, agrair tots els agents que han col·laborat des d'ajuntaments, en aquest cas de Tortosa i Amposta, com a la Universitat Rovira Virgili, que quan està escrita als estudis a la Generalitat.
En els darrers anys, Amposta ha invertit en l'ampliació i millora de les seves instal·lacions esportives, entre les quals destaquen el centre REM, una sala d'esgrima, la residència d'esportistes, la piscina, els pavellons o la pista d'atletisme. Segons l'alcalde d'Amposta, el següent pas serà convertir la ciutat en referent en els estudis i el turisme relacionat amb l'esport. També ahir, cal recordar, obria les seves portes a Tortosa el curs de fisioteràpia.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa de les trobades per parlar de cultura a la universitat. Surt de casa i l'antena cultural Tortosa de la Universitat Rovira i Virgili organitzen 3 sessions de setembre a novembre. La primera de les sessions es realitzarà avui dijous a partir de les 7 de la tarda. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Amb el títol Societat, Xarxa i Cultura, aquesta tardor surdecasa.cat, conjuntament amb l'antena cultural Tortosa del campus de les Terres de l'Ebre de la URB, han preparat un cicle participatiu en què diferents persones vinculades a la cultura i l'art del territori opinaran des de la seva experiència personal del que ha significat la revolució digital i la societat xarxa a les seues respectives professions. De com va sorgir aquesta iniciativa ens en parlava de surdecasa.cat, Anna Zaera.
Des de que va començar Surt de Casa, nosaltres ja teníem la idea de, a part de ser un mitjà de comunicació que fes difusió sobre la cultura a les Terres de l'Ebre, també tindre un paper més actiu en quant a promoure pues, conferències, activitats, que ajudessin també a dinamitzar una miqueta la cultura. Llavors, nosaltres ja sabíem de l'activitat de l'antena cultural de la Universitat Rovira i Virgili, el campus de les Terres de l'Ebre, aquí a Tortosa, i ja sabíem que també estava treballant molt per a intentar fer arribar la cultura no tan sols a la universitat, sinó també als municipis pues, que estan una mica més apartats de Tortosa. I llavors vam pensar que seria una bona aliança organitzar un cicle conjuntament, no?
Les tres sessions, que no tindran estrictament el caràcter de conferències, sinó més bé de debats participatius, es realitzaran el 20 de setembre, el 18 d'octubre i el 29 de novembre. La primera sessió, que es porta a terme avui al campus de la URB i a partir de les 7 de la tarda, s'enmarca amb el títol La democratització de la producció cultural.
Sí, doncs mira, avui la sessió es diu Democratització de la difusió cultural. I això és una mica el que et comentava, no? De que sembla que ara pues, molts artistes a través del seu perfil de Facebook poden fer promoció de les seues activitats, o sigui, s'han convertit en els seus propis agents. Abans hi havia un agent, un mànager que es diu, que és el que portava la comunicació, que buscava bolos, i ara són moltes vegades els propis artistes qui gestionen la seva activitat. I també que moltes persones pues, pengen vídeos a la xarxa i sense cap plataforma, diguéssim, de promoció externa, aconsegueixen arribar a un gran públic, no? Una miqueta, això serà la sessió de dijous, avui dijous.
En la segona sessió de les jornades es tractarà un dels aspectes que estan patint una major transformació en aquesta era de la societat xarxa, els mitjans de comunicació. I per acabar, en la tercera de les jornades es plantejarà un debat sobre com aquesta hiperconnexió que vivim, tant a nivell online com offline, a mitjans de comunicació cada vegada més ràpids i més assequibles, possibiliten la creació d'identitats globals, però a la vegada fan aflorar reivindicacions d'identitats locals. Recordem que entre d'altres persones que hi participaran estan artistes com David Espinós, Ignasi Blanc, Jaume Vidal, Cecília Aymí, Guille Barberà, Mario Pons, Josep Bordes, i estaran moderats per professionals, com per exemple el periodista de TV3, Toni Puntí. Per més informació, info@surdecasa.cat.
Serveis informatius de Mute.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa avui que la Coral Verge Candelera busca veus sopranos, alts, tenors i baixos. Aquesta formació emblemàtica de l'Ametlla de Mar enguany compleix 25 anys. Actualment està treballant en un canvi de repertori. Olga Tomàs.
Una de les formacions musicals més emblemàtiques de l'Ametlla de Mar, la Coral Verge Candelera, ha obert el període d'inscripcions. I és que la coral, tot i comptar amb 21 membres, busca veus sopranos, alts, tenors i baixos perquè complementin la formació. Actualment la coral ha renovat el repertori i ha fet un gir cap a cançons més contemporànies sense deixar de cantar les tradicionals. Tots els interessats en formar-hi part es poden passar els divendres a les 7:30 del vespre al Saló Parroquial. Escoltem Teresa Estrada, una membre de la Coral Verge Candelera.
El que jo voldria, diguéssim, remarcar i fer aquesta, diguéssim, cridar una mica a que la gent, a veure si s'animen i poder vindre a cantar amb nosaltres. Creu-me que mos ho passareu la mar de bé. És una cosa que, no ho sé, te relaxa. Hi ha un companyerisme entre tots els cantaires molt bons. I d'aquesta manera pues, podríem fer moltes coses que el mestre, que és un gran mestre que tenim, el Joan Carles Blanc, ell té unes idees molt maques per poder fer moltes cançons.
La Coral Verge Candelera, amb 25 anys d'experiència a les esquenes, ha estat i està present en molts dels actes que formen part de les tradicions de la cala. Una de les seves darreres actuacions va ser durant la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. A més, al llarg de la seva dilatada trajectòria, ha format part d'esdeveniments com la celebració del centenari del Barça. També van participar a l'acte central de la commemoració i de cloenda de l'any clave al Palau Sant Jordi de Barcelona, entre molts altres actes.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, des de Ràdio Delta, Amado Cebolla ens informa que l'àrea d'esports de Deltebre organitza una bicicletada en motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Amado Cebolla.
L'Ajuntament de Deltebre s'ha adherit a la campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i que tindrà lloc del 22 al 29 de setembre. Precisament el 29 de setembre, en dissabte, hi ha prevista l'organització d'una matinal cicloturística on la bicicleta serà la verdadera protagonista i també està com no pensada per a tota la família. Juntament aquí a Deltebre, on hi ha centenars de bicicletes i de tot tipus. D'aquesta festa dedicada a la mobilitat sostenible, ens parla el regidor de l'Ajuntament de Deltebre d'Esports, Jordi Torres.
Ens citen als ajuntaments, aquí al Departament de Governació de les Terres de l'Ebre, i hi havia una iniciativa de que els ajuntaments s'adheriessin a la Setmana de la Mobilitat Sostenible, i nosaltres decidim adherir-nos i fer una bicicletada popular perquè la gent del Deltebre pogués vindre i col·laborar en un acte que crec que és important, perquè com poble que som apte per totes les bicicletes, és una cosa que ens va bé i ens renombra i ens fa un poble més gran.
De fet, pot anar tothom, no?, en aquesta bicicletada, és, no professional, sinó tothom.
És un acte per a tot el poble, grans, menuts, gent de tota edat, que el motiu és fomentar la bicicleta i un dia per a tots, que ens ho passem tots bé.
Una invitació a la població.
Molt bé.
I els de la comarca, si vols
dir. I els de la comarca. I l'itinerari...
Sí, no, la invitació.
Invitació? La invitació és per a la gent de tot el poble, gent de tota la comarca, per a que vinguin aquest dia, el dia a les 11 del matí, el dia 29, i que col·laborin en fer un dia gran, bonic, i que col·labori tothom perquè la cosa funcione.
El dissabte 29 de setembre, tots a gaudir de la nostra aliada bicicleta. La sortida serà a les 11 del matí des de l'Ajuntament fins al Molí dels Mirons, passant pel passeig del riu fins a Sant Jaume d'Enveja i retornant a l'Ajuntament pels principals carrers de Deltebre. L'àrea d'esports invita a tothom a participar en aquest acte esportiu sa i familiar i que enguany és a consciència de la ciutadania en motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i que Deltebre és una de les principals poblacions de Catalunya on es practica i s'utilitza per desplaçar-se d'un lloc a l'altre amb un total censat de més de 8.000 bicicletes.
I dins d'aquest apartat esportiu, des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que l'agrupació de veterans de futbol d'Alcanar han organitzat per al dia 29 de setembre la segona edició del campionat de Guinyot Ciutat d'Alcanar, un campionat amb importants premis en metàl·lic com els 3.000 euros que es pot emportar la parella guanyadora. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta curiosa i interessant cita que proposen i organitzen l'agrupació de veterans de futbol d'Alcanar en col·laboració amb la regidoria de festes del nostre ajuntament. Ens en referim a la segona edició del campionat de Guinyot Ciutat d'Alcanar. Un campionat que s'ha previst de disputar dissabte que ve, dia 29 de setembre, a partir de les 10:30 del matí al centre cívic, i un dels actes que estarà enmarcat dins les diverses activitats que per al proper cap de setmana s'han organitzat al nostre municipi amb motiu de la celebració del Mercat Ibèric de Sant Miquel d'Alcanar. El campionat de Guinyot presenta importants premis en metàl·lic, com els 3.000 euros que s'emportarà la parella guanyadora o els 800 que s'emportarà la segona, la parella, classificada en segon lloc. Hi haurà també 300 euros de premi per als tercers, 100 euros per al quart, una espatlleta de pernil per als classificats del cinquè al vuitè lloc i un parell de premis de consolació, el primer d'ells de 100 euros i el segon un pernil. Cal dir que per participar en aquest torneig amb aquests sucosos premis teniu de termini per inscriure-us fins al dia 25 de setembre. Cada parella haurà de fer una transferència al número de compte de l'agrupació de veterans. Si ho preferiu, podeu obtenir tota la informació trucant al telèfon 630 34 10 27 o 650 94 01 61. Com a requisits, únicament es demana de ser major de 18 anys i d'ingressar 50 euros en aquest número de compte indicant nom, cognoms i número de parella, així com el telèfon de contacte dels dos membres de la parella. Les places són limitades i cal dir també que la inscripció, aquests 50 euros, donen dret a la parella a esmorzar, dinar i una consumició gratis. El torneig, com hem dit, es disputarà el dia 29 de setembre a partir de les 10:30 del matí al Centre Cívic d'Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
I continuem a Alcanar, ja que al municipi canareu, el proper dia 30 de setembre, es disputarà la sisena edició de la pujada al Montsià Memorial Francesc Bormadró, una prova que tancarà inscripcions el proper dimarts dia 25 de setembre i de la qual aquest cap de setmana s'acabaran d'ultimar els preparatius. Domènec Ramal.
I des d'Alcanar parlem avui també de qüestions esportives. En parlem dels preparatius de la sisena edició de la pujada al Montsià Memorial Francesc Bormadró, que al nostre municipi s'ha previst per a diumenge 30 de setembre. Una prova corresponent al desè circuit català de curses de muntanya de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una prova també que correspon a la cinquena edició, en este cas del concurs de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. La pujada al Montsià, com és tradició ja de tots els anys, i enguany serà el sisè, presentarà dues modalitats de prova. La cursa de muntanya, l'apartat competitiu, amb un recorregut de 31 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.600 metres, i la modalitat de marxa popular, que amb un recorregut de 18 quilòmetres i un desnivell acumulat de 1.500 metres, presenta habitualment la participació més destacada. Les inscripcions són obertes, es tancaran el proper dia 25 de setembre a les 12 de la nit, o quan s'arribi a la xifra de 350 inscrits en la modalitat de cursa o 400 en la modalitat de marxa. Una organització, la de la pujada al Montsià, que per a este cap de setmana, el cap de setmana previ a la disputa de la prova, ha organitzat un cap de setmana de neteja, preparació, marcatge i enllestiment dels avituallaments, i per a la qual des de l'organització, com diem, es demanava la col·laboració de tots aquells voluntaris que vulguin participar, tal com els nostres micròfons en reconeixia un dels membres de l'organització, Jordi Bort.
Sí, el cap de setmana del 22-23 és el que ens ha marcat l'organització per a fer el que és la, com seria un ensaio general, i hem quedat el dia 22 a les 8 del matí a casa dels meus pares, que és el carrer Sant Ramon 15, i a les 8 del matí, si no, és el que ho havia dit, i res, i d'allí pues, anirem a pujar aigües als controls de dalt de la muntanya, els controls que no s'accedeixen en cotxe, a la vegada que marcarem en cinta totes les parts més inaccessibles o més complicades, més allunyades del poble, i ficarem també doncs, les senyals, les coses ja conegudes, senyals, quilometratge, etc. I després farem una prova de xips a veure com va el sistema, no? per assegurar-nos que el diumenge següent, o diumenge dia 30, funcioni tot correctament.
Així que ja ho sabeu, tothom que s'anime i vulgui col·laborar amb l'organització de la pujada al Montsià, aquest cap de setmana té una cita, tal com Jordi Bort en reconeixia. Per a més informació i inscripcions i detalls de la prova, podeu consultar la pàgina web www.pujadamontsià.com.
www.radiomutecat.cat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.